Molt bona tarda, són 8:15, sóc el Guillem Soler i comencem l'edició de l'Eix 59 d'avui divendres 11 d'abril del 2025 en l'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars perquè avui parlarem que l'oposició de Sant Feliu de Codines recull 892 signatures contra la reforma de la plaça Josep Humbert Ventura. Els cossos de seguretat de l'àrea de Granollers es coordinen per afrontar problemàtiques que afecten a tots els municipis. Es crea una guia per omplir els habitatges buits als pobles rurals. Santa Maria d'Oló, per exemple, en té 217.
El butlletí dels municipis de la C-59.
Comencem l'Eix 59 d'avui explicant-vos que Junts per Sant Feliu de Codines, el PSC i Esquerra Republicana presenten un document amb 892 signatures per aturar el projecte de renovació de la plaça Josep Humbert Ventura iniciat pel govern codinenc. Els signants reclamen la preservació de l'essència i la història de la plaça i creuen que el fet de que el procés participatiu dut a terme a principis de febrer no inclogués l'opció de deixar-la en el seu estat actual no ha plasmat el desig de molts codinencs i codinenques. Les reclamacions també inclouen la millora dels accessos sense grans intervencions ni grans obres, com també que la plaça sigui declarada bé cultural d'interès local per l'Ajuntament. Laia Jordana, del PSC, és la portaveu de la iniciativa.
Ens serveix per donar en evidència que hi ha un descontent en la ciutadania del municipi que considera que potser caldria fer una reflexió de com s'ha fet el procés i fer una campanya amb temps, amb una prèvia, amb una informació tècnica i amb una tranquil·litat, tenint en compte que la plaça és única, és un valor del poble, que ens estimem tots i que ha de ser una cosa consensuada. I potser sí que s'ha de reflexionar amb si les tres opcions i els tres models que es van donar tant de plaça com de mobilitat eren els que volia la ciutadania o ha sigut... Les opcions escollides ha sigut l'opció que la gent considera que no és la pitjor.
La recollida de signatures s'ha dut a terme de l'1 de febrer fins al 19 de març i s'ha adreçat a la població empadronada a Sant Feliu major de 16 anys. Els tres partits de l'oposició, tot i que Esquerra no té representació al consistori, van acordar la raó de la signatura abans de començar la campanya i cada partit ha escollit estratègies diverses per aconseguir les signatures. Esquerra va ser l'únic que va fer públic aquest procés de recollida de firmes amb una parada a la plaça, mentre Jordana assegura que els altres han utilitzat la xarxa de simpatitzants i el boca a boca.
Et diuen, em fas un parell de còpies, ho parlaré amb els veïns de casa, o mira, amb els familiars, o mira, deixa'm aquí en aquest comerç algunes còpies que quan vingui la gent pugui signar. Llavors, clar, no ha sigut que els partits han anat a fer un porta a porta com s'ha fet altres vegades, no, és que ha sigut com una mica que és un tema que neguiteja la gent i que s'ha anat corrent la veu i bueno, ha anat voltant documents pel poble.
Les 892 firmes han sigut presentades i validades per un notari per assegurar-se de la veracitat de cada un dels firmants i també per evitar repeticions o errades. Jordana explica que la reflexió dels ciutadans després d'una consulta popular que els partits opositors consideren feta a correcuita ha pogut decantar a molts per signar per aturar el procés.
Un cop ha passat el procés que va ser molt ràpid de votació, la gent ha anat reflexionant, s'han anat sortint preguntes. Per exemple, pregunta que s'està fent també molta gent, què passarà amb la baixada d'aigües del torrent de l'Escletxa? L'Escletxa s'acabarà obrint? No s'acabarà obrint? Clar, tot això, la gent, amb el pas dels dies, ha anat prenent consciència de que realment no només és una cosa de la plaça, sinó que és una cosa que va més enllà de les dinàmiques del poble i del barri.
Un cop fetes públiques aquestes quasi 900 firmes, Junts per Sant Feliu i el PSC presentaran en el pròxim ple d'abril una moció per demanar que s'aturi qualsevol projecte derivat de la votació de febrer i que s'iniciï un nou procés participatiu que inclogui les propostes dels signants.
I ens fa por que moltes de les preguntes que s'han anat plantejant durant el procés no han quedat resoltes i que no se'ns donarà l'oportunitat a poder opinar sobre el projecte que ha sortit. Vale. Sí que podran presentar al·legacions, però no dubto molt que realment puguem dir la nostra una mica més enllà. El que considerem que s'hauria de fer és agafar i fer un debat obert de contemplant totes les opcions i totes les possibilitats amb tot el desenvolupament de tota la zona de la plaça.
Els partits promotors de la recollida de firmes encara no han comunicat el resultat de manera oficial a l'Ajuntament i Jordana assegura que encara no han valorat com actuaran si finalment no s'accepta la moció, però que defensaran la seva posició durant tot el procés. I avancem amb més informació perquè els cossos de seguretat de l'àrea bàsica policial de Granollers posen sobre la taula la necessitat de coordinar-se per treballar conjuntament problemàtiques que afecten a tots els municipis i que posen sobre la taula temes urgents com les ocupacions d'habitatges i el tractament d'animals salvatges a la via pública. La Gemma Permanyer en té més detalls.
Les ocupacions d'habitatges i com s'han de tractar els animals salvatges que apareixen a la via pública en zones urbanes han estat els dos temes tècnics que s'han tractat a la segona edició de les jornades policials de l'àrea bàsica policial de Granollers. El cos de Mossos d'Esquadra, 20 policies locals i 9 cossos de vigilants municipals s'han trobat aquest dimecres al matí a Can Plantà de l'Ametlla del Vallès amb l'objectiu d'incrementar, cohesionar i coordinar el treball entre cossos policials amb un treball tècnic conjunt en aquells aspectes que són transversals a la zona. Per tractar les novetats en la gestió de les ocupacions han comptat amb el fiscal de Granollers.
El fiscal ve per actualitzar doncs, noves incorporacions legislatives, com per exemple experiències a Girona i a Barcelona. Volem saber quins nous avanç o com repercuteix aquestes incorporacions que en principi van en pro de l'activitat policial, doncs, quines incorporacions es poden afectar en el procediment davant d'una ocupació il·legal, flagrant i sobretot amb persones que causen inseguretat, ¿vale? Sobretot les que afecten a la seguretat ciutadana de les ciutats.
Pel que fa a la fauna salvatge, han tractat com resoldre situacions com la que es va produir fa uns mesos quan la policia va batre a tirets un senglar que hi havia en un carrer de les Franqueses.
És una situació que es pot repetir i, per tant, com s'ha d'abordar, quan, com preservar la zona, quan podem disparar o no, tot i dir que és una competència que ara mateix l'assumirà agents rurals. Agents rurals tenen la capacitat, les eines, millor que la policia per fer front a un animal salvatge en casc urbà, no?
L'alcalde de l'Ametlla ha posat en valor la coordinació policial amb operatius com el Vicus, que la setmana passada coneixíem que havia permès reduir un 47% els robatoris a tota l'àrea de Caldes i a l'Ametlla en concret un 70%.
S'han creat grups de treball i hi ha una interlocució que, tot i que pugui semblar òbvia, tot i que pugui semblar senzilla, no tenia aquest grau d'intensitat, de professionalitat, de coordinació i, per tant, és de molt agrair doncs, que avui no ens presentem ni ens coneixem, sinó que ja el que estem fent és treballant més fortament i conjuntament totes les policies locals i Mossos, amb l'ABP de Granollers especialment, també la de Caldes, perquè insisteixo que és una feina que ja hem començat, ara el que cal és millorar-la.
La jornada també serveix per cohesionar els cossos i perquè les plantilles es coneguin. En la primera edició, l'any passat, van treballar els procediments crítics, com ara com s'ha d'ingressar una persona privada de llibertat a l'àrea de custòdia de detinguts de Mossos.
Gràcies, Gemma. Aquests que sentíem ara eren Joan Coll, inspector cap de l'àrea de Granollers, i Joan Santaló, alcalde de l'Ametlla del Vallès. I avancem i obrim ara un bloc informatiu del Moianès amb una notícia particular, perquè segurament el 47 és la línia d'autobús més famosa del país, recent, més amb la recent pel·lícula, però a la Catalunya Central en trobem una de molt curiosa. Demà dissabte és un dels dos únics dies de l'any que circula el 720, un bus que uneix els pobles d'Artés, Avinyó i Santa Maria d'Oló amb Vic. Ens ho detalla en Jordi Givert.
Aquesta peculiar línia només es pot agafar el dissabte anterior al dia de Nadal i dissabte prèvia diumenge de Rams. A un quart de nou del matí surt d'Artés, passa per Oló i a partir d'aquí continua per la carretera Vella, passant per Santa Eulàlia de Riuprimer i arriba a la capital d'Osona. Però per què existeixen línies que només passen un o dos dies l'any? Ens ho explica Laia Bonells, presidenta del Consell Comarcal del Moianès, que just fa uns dies va publicar una nova guia del transport públic de la comarca.
Sí, és curiós. Són les línies de transport que han de fer una sortida a l'any perquè es mantingui la línia. És a dir, la línia existeix però no se'n fa ús perquè ara s'entén que no és una necessitat, però no la volen eliminar per si és una necessitat en algun moment del futur. Llavors, perquè una línia no s'elimini, ha de circular com a mínim un cop l'any.
És, doncs, per temes burocràtics. D'aquesta manera, si des d'Artés, Avinyó o Oló s'aposta per ampliar la comunicació amb Vic, es podria activar més fàcilment si el Departament de Territori també ho creu oportú.
Gràcies, Jordi, i seguim amb tu perquè la dificultat a l'accés a l'habitatge és un problema que s'estén arreu de Catalunya. S'estima que entre pràcticament 600 pobles rurals amb menys de 2.000 habitants acumulen més de 16.000 cases buides. A la llista hi trobem diversos pobles del Moianès on destaca Santa Maria d'Oló, que actualment compta amb 217 habitatges buits. Ara una associació ha presentat una guia per portar al mercat tots aquests pisos deshabitats.
La guia Habitatges Buits als municipis rurals i de muntanya l'ha elaborat l'Associació Iniciatives Rurals i Marítimes de Catalunya. La van presentar aquesta setmana i ofereix diferents eines a les administracions locals per incentivar el retorn de les cases al mercat. Eduard Trepat, coordinador de l'associació, explicava que aquesta és una manera de buscar respondre a la demanda dels veïns que molts cops no es poden quedar al poble.
Hi ha menys gent que visqui als municipis rurals i, per tant, queden habitatges buits, sense ocupar, i la idea de la guia és precisament promoure que aquests habitatges es mobilitzin i que la gent que vulgui venir a viure al món rural, però sobretot també la gent que vulgui quedar-se, que ja hi viu, però vulgui quedar-se, emancipar-se, etc., doncs ho pugui fer amb unes bones condicions.
S'espera que amb més habitatge els pobles rurals puguin mantenir i fer créixer la població davant del repte demogràfic actual que cada vegada presenta municipis més envellits. La guia posa sobre la taula 7 eines diferents que passen per incentivar la mobilització de l'habitatge o, per contra, penalitzar les cases que es mantinguin tancades, per exemple, ajudes per rehabilitar els edificis, programes de masoveria o recàrrecs sobre l'IBI. De moment, les propostes de l'estudi ja s'han pogut posar a prova en diferents municipis, per exemple, a Palau d'Anglesola, al Pla de l'Urgell, o està rehabilitant a l'Ajuntament un edifici.
I Jordi, acabem amb aquest bloc del Moianès també amb tu, perquè apicultors de la comarca i el grup ecologista El Fanal comencen la tercera campanya per combatre la vespa asiàtica. Després de localitzar 22 nius, ara comença el trampeig, aprofitant que comencen a pujar les temperatures.
Les actuacions es faran al voltant dels nius censats en la campanya de l'any passat. Al voltant d'aquests és d'on sortiran les vespes reines que crearan els nius nous d'aquest any. A la primera campanya es van detectar 33 nius i a la segona 16. Aquest any s'actuarà, però, sobre 22 nius, un lleuger repunt dels localitzats al Moianès. Pati Casanova és una apicultora de la comarca i impulsora de la iniciativa, i explica que l'espècie invasora, la fauna autòctona, la continua pressionant de manera elevada.
Informació de 22 nius. No vol dir que siguin tots els nius que hi ha al territori, són els que ens han arribat, però sí que, o sigui, del 2022 respecte ara, han baixat els nius, el que passa que la pressió als apiaris continua sent-hi.
La vespa asiàtica va arribar a la Catalunya central ara fa més de 6 anys, però el 2022 la seva presència va multiplicar-se. La principal afectada és l'abella i els insectes pol·linitzadors. La Pati ens explica que estan satisfets, però amb els resultats de les edicions anteriors.
Campanya de 23-24, com si diguéssim, la valorem positivament. Es van detectar 16 nius, vam instal·lar 36 per anys i es van capturar 852 reines entre la xarxa de trampeig voluntària, entre apicultores i apicultors i trampes casolanes i els trampejos municipals, perquè hi ha alguns ajuntaments que trampegen també.
entre les entitats que hi participen, hi ha el FANAL, el grup ecologista, i també l'ADF als Cingles. Com a novetat també s'hi afegeix l'ADF a les Vinyes, que també ajudarà a fer el trampeig a la zona de Calders i Monistrol de Calders.
Els esports. I avancem i som-hi ara amb els esports perquè, com cada divendres, farem repàs als partits de les competicions esportives dels equips d'aquí, de les nostres contrades. Passarem directament al futbol perquè les competicions estatals d'hoquei descansen fins després de Setmana Santa per afrontar amb força el tram final de la temporada. Dit això, parlem ara de futbol 11 perquè en el grup 1 de la primera divisió catalana, el Caldes de Montbui rep a casa el Granollers en un partidàs on els dos aniran a buscar els 3 punts i ho faran per raons diferents. Els de Granollers són quarts empatats a punts amb el Parets i encara són ben vius en la lluita pel títol. Els de Caldes, en canvi, són tercers, però per la cua i en places de descens. Amb la salvació a només 3 punts, els calderins han de fer un tram de temporada bo per no baixar a la segona divisió. Veurem com es reparteixen els punts en aquest duel, que jugarà el diumenge a les 12 del migdia. I baixant dues categories a la tercera divisió, el Sant Feliu de Codines juga avui mateix contra el Montornès Nord a 8:45 de la nit en un duel de ratxes oposades. Els codinencs han fet una de les millors segones voltes del campionat i són ara setens amb un final de temporada que serà plàcid per ells, sense masses objectius. Els de Montornès, en canvi, s'estan deixant molts punts en les últimes jornades i, tot i que sembla que no haurien de patir pel descens, no li anirien malament 3 punts per assegurar-se la salvació. I en la mateixa lliga, el Bigues i Riells juga a domicili contra el segon equip del Mollet en un duel de la zona de descens. Tot i la revifalla de fa algunes jornades del Bigues i Riells, tenen encara la salvació molt, molt lluny i semblen que estan encaminats a baixar a la quarta divisió. Els de Mollet, en canvi, encara poden salvar-se si sumen molts punts en aquest tram final de la temporada, tot i que hem d'admetre que la cosa per ells també pinta molt malament. Veurem com acaba aquest partit, que jugarà demà a les 6 de la tarda. I per acabar, en el grup 4 d'aquesta tercera divisió, el Moià viatja cap a terres osonenques per enfrontar-se al Can Tonigròs. Els del Moianès eren líders fa unes jornades, però 3 partits seguits sense guanyar els ha fet baixar fins a la tercera posició. Tot i això, estan a només 3 punts dels líders a falta de 5 jornades. Els de Can Tonigròs estan fent una molt bona temporada i són 5ens i sense massa objectius en aquest final de temporada. Veurem, doncs, com acaba tot plegat demà dissabte a les 4 de la tarda. L'agenda. I un cop repassada l'agenda esportiva, anem ara a repassar l'agenda cultural i d'esdeveniments d'aquí del nostre territori. Comencem per Sant Feliu de Codines, ja que avui mateix es presenta el llibre La travessia infinita, emmarcat en el 20è aniversari d'Ona Codinenca. És la història real de fortalesa i de superació de Jerema Teo, que gairebé perd la vida en un accident als Alps. Es fa a la sala d'actes de la Biblioteca Joan Petit i Aguilar i a 8:45 del vespre i comptarà amb el mateix Mateo que ens compartirà la seva experiència. I demà dissabte, a partir de les 7 de la tarda, la botiga de moda Can Basté celebra els seus 100 anys amb una desfilada i un brindis. I el diumenge, abans de dinar, vermut musical amb un duet de jazz en directe amb l'Absons als Jardins de Can Buixó, també marcat en els 20 anys d'Ona Codinenca. I a Caldes de Montbui se celebra demà dissabte a les 5 de la tarda el 53è aplec de sardanes de Caldes de Montbui al Parc de l'Estació, amb la Cobla Marinada i la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. I el diumenge, al Centre Ateneu Democràtic i Progressista, a partir de 8:45 del vespre, la banda Brigada Intergeneracional oferirà un concert per la recuperació de la memòria històrica. A Bigues i Riells del Faig se celebra demà dissabte durant tot el matí al Mercat Boig, on diverses parades vendran trastos o rampoines velles que ja no utilitzen. Es farà a la plaça de Miquel Bosch. I també dissabte, però a les 7 de la tarda, al Teatre Auditori Polivalent de Vigues, la Coral L'Amaran de Vigues i també Somos Voces de Barcelona oferiran el tradicional concert de primavera. I acabem pel Moianès, on destaquem la celebració el diumenge del Campionat de Catalunya i també d'Espanya de Bike Trial, que se celebrarà a Castellcí durant tot el matí. I a Granera, també el diumenge al matí, se celebra la tercera Fira del Ram amb diversos tallers i actuacions.
El temps.
I per acabar, seguim com sempre amb el temps, on veurem com pinta aquest cap de setmana abans de la Setmana Santa. Abans d'això, comencem, però, fent un repàs de les temperatures actuals, perquè a Sant Feliu de Codines tenim 14 graus, a Caldes de Montbui un grau més amb 15 graus, a Bigues i Riells del Fai tornem als 14 graus, i a Mollà i a Castellterçol també 14 graus. I vinga, va, ara sí, pel que fa a la previsió meteorològica de demà dissabte, el dia tindrà dues parts molt diferenciades. El matí serà molt lluminós i amb el sol que brillarà amb força. Compartirà el cel amb algunes bandes de núvols alts, però el temps serà càlid i el sol serà el total protagonista. Entrades les 12 del migdia, la cosa canvia. Els núvols aniran menjant espai al sol i acabaran per tapar completament el cel. Tot i que no s'esperen precipitacions, sí que el cel estarà molt més ennuvolat i ja no rebrem llum directa del sol. Les temperatures sembla que pujaran una micona respecte avui, amb màximes de 21 graus a Caldes i de 20 a la resta dels municipis. Les mínimes també una mica més altes, amb termòmetres que baixaran només fins als 10 graus a tot el territori. I el diumenge serà el dia més inestable. Les nuvolades del dissabte seguiran presents i seran les protagonistes durant tot el dia. Atenció, perquè la inestabilitat ens pot tornar a portar pluges i tempestes de nou. Alguns mapes marquen que pot ser a mitja tarda quan pot descarregar pluja, com també quan el temps pot ser més violent amb llamps i trons. A les temperatures no notaran massa aquesta pluja i seguiran a màximes de 20 graus a Caldes, de 19 a Bigues i Riells i de 18 a la resta dels territoris, les mínimes també per sobre els 10 graus. I fins aquí el programa d'avui. L'Eix 59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i també per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, als perfils d'Ona Codinenca i també el de l'Eix 59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció i tenim en Jordi Givert, en Roger Rams, la Gemma Permanyer i qui us ha estat parlant, el Guillem Soler. Moltes gràcies i no ens escoltem demà, no. Ens escoltem dilluns. Bon cap de setmana.